Avui parlem d'arxius, d'arxius municipals, d'arxius que gestiona amb el suport de la Diputació de Barcelona els diferents municipis, i parlem amb un arxiver que té cura de la majoria d'arxius de la comarca municipals, de la comarca de l'Alt Penedès, perquè són 17 arxius de l'Alt Penedès, més un que també té assignat a la comarca del Garraf, a Canyelles, i 18 en total, sumant les dues comarques. Parlem amb l'Albert Tauler. Què tal? Molt bon dia, Albert.
Hola, bon dia a tothom.
Entre d'altres, doncs, tens assignats els arxius d'Olèrdola, de Torrelles, de Santa Margarida i els Monjos, de Sant Martí Sarroca, de Vilobí. Molta feina, fins a 18, com comentàvem, 17 de l'Alt Penedès. Com t'organitzes?
Bé, a veure, en tot cas, primer hem de dir que aquests municipis sempre són menors de 10.000 habitants. La llei d'arxius contempla que a partir de 10.000 habitants els ajuntaments hagin de tenir un tècnic arxiver en plantilla. Clar, aquests ajuntaments menors de 10.000 habitants no hi estan obligats. Per tant, aquí és on, quan la Diputació de Barcelona va oferir un servei de suport tècnic en aquests ajuntaments per tal de poder tenir el dia, poder gestionar els seus arxius municipals.
I per això aquí entra, doncs, la teva figura i t'has d'organitzar. Com ho fas?
M'estaves preguntant com m'organitzo. Bueno, pues és una agenda una mica complicada. Clar, amb 18 ajuntaments és una roda. Llavors nosaltres ens diem, jo i els 8 companys que estem a la demarcació de Barcelona, ens diem arxivers itinerants. Per tant, clar, cada dia és un ajuntament diferent, cada dia és portar un portàtil, portar els 18 ajuntaments en aquest portàtil, gestionar les bases de dades, gestionar les relacions amb les persones de suport que hi ha d'arxius en cada un dels ajuntaments, i bé, és una feina molt distreta en el sentit de bueno, tens aquests 18 ajuntaments en el cap, clar, evidentment.
I perquè ens puguem fer una idea, Albert, què s'hi troba en un arxiu municipal, en cadascun d'aquests arxius que tu, doncs, tens la gestió, tens cura? Quina documentació hi trobem?
Bàsicament, així en termes generals, evidentment el principal fons o arxiu d'aquests ajuntaments és el propi fons municipal, és a dir, la documentació generada i rebuda en funció de les seves activitats, de les seves competències. El fons municipal és el punt fort d'aquests ajuntaments. Normalment és una documentació que comença a partir de mitjans del segle XIX i que ja té continuïtat fins ara. Fa 5 anys, fa 4 anys, fa 3 anys, depèn les administracions, era documentació en paper, però actualment la documentació ja és electrònica. Estem canviant el paradigma, diríem, del que és un arxiu. Aquest és el gran gruix. Llavors, també hi ha documentació dels jutjats municipals, i després poden venir documentació que ha arribat per donacions de fons privats, personals, familiars, de llegats, etc.
Una d'aquestes...
Molta diversitat, clar.
Molta diversitat.
Molta diversitat en funció, doncs, dels diferents ajuntaments, no?, de com ha anat la seva història.
D'aquests, podríem destacar algun dels arxius que, per la quantitat i qualitat de la seva documentació, per la seva rellevància, sobresurti respecte als altres en el context no només del Penedès, sinó inclús m'atreviria a dir de la demarcació del país? D'aquests arxius que tu tens sota la teva cura, la teva gestió, quins podríem destacar per la documentació que custodia?
Són ajuntaments petits, ja hem dit, són ajuntaments petitons. Llavors, la importància en tot cas, és a dir, potser no tant pel nom, no? Un nom que cridés molt l'atenció, sinó perquè els investigadors, un cop rasquen, és a dir, un cop entren en la documentació, comencen a aparèixer informacions rellevants, no? No sé, podrien haver-hi, per exemple, petits fons, són els comitès antifeixistes, no? És a dir, els comitès que es van crear a partir de la Guerra Civil. En alguns casos hi ha documentació dels sindicats, en alguns casos hi ha documentació de fins i tot coses més recents com a l'ADF, societats locals, etc. No? És a dir, potser no criden molt pel seu nom, no? No són cridaners en el seu nom, però són interessants en el moment de que pels investigadors que fan, sobretot, història local, història d'aquests pobles.
Abans comentaves que el gruix d'aquesta documentació són els propis fons municipals, però també es custodia documentació que aporten particulars, com per exemple una donació rellevant recent ha estat el fons heretat de la Casa Gran de Moja. Ens expliques com interpretar la importància d'aquesta donació. On rau aquesta importància?
Sí, precisament rau, per exemple, amb la seva, no amb el seu volum, perquè en total ocupa, són 33 carpetes amb documents que ocupen, doncs, el que és una capsa de documents, no? Una capsa uniarxiva, ens hem d'imaginar una capsa uniarxiva, doncs una capsa plena, que són prou documents. La rellevància, en tot cas, està en la seva cronologia. El document més antic arrenca en 1614, fins a 1924. Per tant, hi ha una part de la documentació que pertany al Marquesat de Moja, i aquesta és la rellevància. I per exemple, hi ha l'escriptura, una còpia literal de l'escriptura de compravenda quan els hereus del Marquesat de Moja, de la Marquesa de Moja, venen a la nova propietària, la Dominga Juera. Això va ser 1866-1868, i en aquest és una escriptura llarga, molt llarga, de més de 125 pàgines, per exemple, a prop de 125 pàgines, amb tota la relació de tots els pagesos i amb els seus pactes d'arrendament de terres que hi havia en relació al que era la casa gran aquesta, la Casa Gran de Moja.
I un cop, doncs, els hereus de tota aquesta documentació, doncs, manifesten a l'arxiu la seva voluntat de traspassar la documentació, quins són els passos que segueix l'arxiu? Com es fa perquè acabi finalment sent pública aquesta informació a través de la custòdia que fa l'arxiu?
Sí, quan hi ha una petició de dir, una voluntat de dir, home, m'agradaria que aquesta documentació formés part de l'arxiu municipal, sempre prèviament hi ha un informe previ sobre la idoneïtat d'ingressar a l'arxiu o no. Per exemple, a veure, hem de tenir en compte que l'interès dels arxius municipals és documentació pròpia del municipi, documentació original. Per tant, si són col·leccions d'hemeroteca, de revistes, si són periòdics de fora d'aquest poble, no ens interessa. Una col·lecció de biblioteca tampoc interessa, no? És documentació original. Un cop arriba a l'arxiu, hi ha una feina de neteja, si és que aquesta documentació està bruta, moltes vegades doncs, es pot tenir pols, per tant, es neteja. Llavors hi ha tota la part física, podríem dir, que és la instal·lació amb carpetes, en capses, s'intenta que sigui amb material de preservació, no? per poder garantir la seva conservació. I un cop fet tot això, ja entrem a la part intel·lectual, la descripció dels documents. La descripció dels documents, doncs bé, s'elabora una fitxa descriptiva del conjunt, no? Per donar a entendre què és en conjunt aquesta documentació, quin és el seu origen, quin és la seva cronologia, etc. I llavors ja passem a fer el detall dels documents, és a dir, un document, el que anomenem un inventari o un catàleg, en el que ja detallem cada un dels documents. Ja per últim seria doncs, tota la part de publicació, de difusió. Un cop elaborem el que nosaltres anomenem aquests instruments de descripció, el que interessa és que això donar-ho a conèixer. Actualment, abans sí que es feien llibres o es publicaven en paper, ara normalment el que es fa ja és publicar-ho a través d'internet, a través del web municipal o a través del web de Diputació, que és xarxa d'arxius municipals, doncs xam.diva.cat. Aquí es trobaran doncs, la relació d'inventaris de tots els ajuntaments.
De fet, hem de precisar, Albert, si no ens corregeixes, que el que hi ha ara publicat, en aquest cas del fons heretat de la Casa Gran de Moja, és l'inventari, però no pas els documents, és a dir, el que conté aquest arxiu en relació a aquesta donació del fons heretat de la Casa Gran de Moja, però pròpiament els documents no.
No, no, és a dir, normalment l'inventari és el detall, la descripció dels documents. Els documents es consulten en el propi arxiu. En aquests casos, en el cas heredat de Casa Gran de Moja, en aquest any 23 hem tingut la sort de poder digitalitzar tota la part més antiga, tota la part més antiga, aquesta del segle XVI, XVII i XVIII, ha estat digitalitzada, i també ha estat digitalitzada aquesta escriptura que us comentava de la compra-venda. Per tant, properament, aquests documents sí que es penjaran a internet a través del web d'olèrdula.cat o a través del web de Diputació de Catalunya, de Diputació de Barcelona, i llavors sí que es podran consultar els documents íntegres veient la imatge dels documents.
I aquesta continuïtat cronològica de 1614 fins al 1924 no deu de ser massa freqüent, perquè permet, amb aquesta documentació, resseguir el que comentaves, moltes vicissituds, qüestions socials, econòmiques, del moment que anava travessant cada família a través d'aquesta documentació notarial, en molts casos. No deu de ser massa habitual que hi hagi aquesta continuïtat cronològica i que es pugui mantenir amb aquesta coherència de temps?
Hem de pensar que aquesta donació que arriba, com si diguéssim, de la família mestra, és una petitíssima part del que havia estat aquest llegat, aquest llinatge. L'espectre cronològic crida l'atenció, però ja he dit que en volum de documentació no és exagerat. Si realment es volgués conèixer la història de l'heredat Casa Gran de Moja o del Marquesat de Moja, el que s'ha d'anar és a la Biblioteca de Catalunya, on sí hi ha el gran fons de la Biblioteca de Catalunya. Nosaltres podríem dir que és una petita part de documentació que devia quedar en la propietat que va anar passant de mans a mans fins a arribar a la família mestra.
La darrera propietària, la Janine Mestre, quan formalitza la donació dels documents, com ho explica, com ho justifica? Per què us diu que vol donar els documents? Què l'empenya a fer això?
Jo sé, pel que jo sé, és a dir, sé que hi va haver-hi contactes amb l'alcaldia i es va manifestar la voluntat de que això restés a Olèrdula. És a dir, era aquesta voluntat de dir no, això ha de quedar a Olèrdula, i a través de l'alcaldia doncs es va poder posar-se d'acord i veure que sí, que realment doncs l'arxiu municipal era el millor lloc perquè quedés allà.
Hi ha altres donacions interessants que han recollit els arxius municipals de les nostres comarques i que permeten, per exemple, Albert, i tu has tingut una incidència destacadíssima en la difusió d'aquest material, resseguir la feina de les escoles republicanes aquí al Penedès, sobretot a través de l'aplicació de la tècnica Freinet. Està molt útil l'arxiu.
Sí, realment va ser una oportunitat o un repte, és a dir, a partir de la recerca del mestre Antoni Benages, que protagonitzen Sergi Bernal, l'investigador Sergi Bernal, que a hores d'ara Antoni Benages és aquell mestre que va prometre als seus alumnes veure el mar, uh-huh, i que malauradament l'any 36, com que es trobava en un poblet a Burgos, i allà doncs va haver-hi, bueno, els nacionals van començar doncs el seu cop d'estat, diguem-ho així, no? I va morir, va ser enterrat en una fossa. Bueno, a partir doncs de l'intent de conèixer els detalls d'Antoni Benages, va haver-hi una petició de consulta sobre les revistes Freinet que es publicaven, que protagonitzaven els escolars d'Olèrdula, de Sant Pere Molanta i de Sant Miquel, actualment d'Olèrdula. A partir d'aquí em vaig interessar i vaig fer una crida, i aquestes revistes doncs es van localitzar en famílies de Sant Pere Molanta i un volum també de Sant Miquel, i es van digitalitzar i es van i es poden consultar, en el web d'olèrdola.cat. A partir d'aquí es va veure que hi havia un grupet de mestres importants a l'entorn de Vilafranca. Per exemple, hi havia mestres Dolors Piera, era una mestra freinetista a Vilafranca, en mestre Coscolluela era mestre a Santa Margarida dels Monjos, hi havia en Ramon Costajou, hi havia en Santa Eulària, etc. No? És a dir, que aquest grupet de mestres freinetistes, amb una tècnica molt, molt revolucionària, molt innovadora en aquell moment, que era posar una petita impremta escolar al mig de l'aula i que tota l'aventura pedagògica, l'aprendre a llegir, l'aprendre a escriure, la motivació, etc., giraven a l'entorn de que els propis alumnes creaven els seus textos i els seus dibuixos i amb això feien una revista que feien ells mateixos a l'aula mateixa.
I actualment de la documentació que hi ha en aquests arxius, en aquests 17 arxius de l'Alt Penedès i aquest arxiu del Garraf que estan sota la teva coordinació, tu creus que hi ha fils suficients per estirar com per difondre històries d'aquesta potència dels mestres freinetistes? Hi ha alguna història equiparable que tu creus que estirant el fil podia permetre una difusió més àmplia, ja sigui d'història recent, d'història moderna? Com ho veus? Has detectat algun cas?
Els arxivers, jo dic, els arxivers són els cuiners, no? Estem a darrere del taulell, nosaltres preparem el material, nosaltres intentem posar-lo a l'abast i són els historiadors, els investigadors, els que han d'entrar, han de llegir, han de consultar aquests documents, han de passar-hi hores i han de trobar aquestes històries, no? És a dir, a vegades sí que hi ha històries molt evidents, no? com aquesta d'aquest quadern escolar elaborat pels propis alumnes, que evidentment és una joia, no? és un regal, diríem, per tots aquells que ho consulten, però segurament hi ha moltes, no? Però què passa? Bueno, els arxivers no poden estar fent al mateix temps d'arxivers i d'historiadors, no? Llavors, doncs, jo convido a tota la gent interessada en la petita història local, doncs, a entrar en aquests arxius municipals, a entrar tant en els fons municipals com els fons privats i descobrir aquestes històries.
Abans també ho situaves. L'era digital comporta també que els arxius, no sé si s'han de reinventar, però com a mínim sí replantejar moltes coses per garantir que el document, tot i ser digital, es preservi.
Bé, sí, és tot un repte, no? És a dir, les bases de l'ofici són les mateixes, no? Perquè és la conservació, és garantir uns drets de la ciutadania, és permetre aquest accés i el que s'ha de fer és posar-nos al dia. És a dir, ho hem fet amb la documentació paper i ens hem de saber com fer-ho amb la documentació digital. És ben bé, és tot un reciclatge, un nou aprenentatge perquè bueno, la tecnologia ens porta cap a aquest extrem.
Abans es medien els arxius per la superfície que ocupaven i ara potser pels gigas.
Sí, sí, exacte. És a dir, les enquestes quan et demanen ja que ocupa la documentació, doncs ja estem parlant de... Perdó. Estem parlant de metres lineals i de gigas, exacte. Sí, sí.
Sí que et volíem també fer una pregunta sobre les instal·lacions físiques que trobes als diferents municipis. Són les adequades per preservar aquesta documentació? Estan ben dotats d'espais als arxius municipals a l'Alt Penedès?
Home, podríem parlar d'una diversitat i, per tant, entraríem a gradació ara amb una lliga de quin és l'arxiu més maco i quin és l'arxiu més pitjor, però no, el que és cert és que en el moment que Diputació presta un suport en aquests ajuntaments, per part dels ajuntaments també hi ha d'haver-hi uns compromisos. Aquests compromisos, bàsicament, així a grans trets, és una persona de nivell administratiu estarà formada amb temes d'arxiu, no? I serà la persona de suport que jo tinc de referent en aquell ajuntament, però també hi ha unes altres obligacions que és en relació a les instal·lacions. Per tant, se'ls demana un espai amb condicions de seguretat, d'instal·lacions, de prestatgeria, etc. I és cert que, que a còpia de passar els anys, molts ajuntaments o uns quants ajuntaments, és a dir, en la mesura que s'ha pogut, moltes vegades s'han canviat, s'han fet espais més amplis, s'han fet espais on es pot treballar amb més comoditat, per exemple, s'han canviat prestatgeries metàl·liques per armaris compactes, aquests armaris mòbils, per guanyar capacitat, etc. No? És a dir, que vetllem conjuntament l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona amb els ajuntaments per millorar aquestes instal·lacions.
Doncs volíem recollir aquestes opinions, conèixer més aquest ofici d'arxiver, d'aquest arxiver itinerant a través del testimoni de l'Albert Tauler, que té sota la seva cura fins a 18 arxius municipals, 17 de la comarca del Penedès, un de la comarca del Garraf. Albert Tauler, moltes gràcies pel teu testimoni i que vagi molt bé. Fins la propera.
Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.